La música local amb la Pua, oficina musical.
La Pua és una oficina musical municipal orientada als músics, un espai on poder tocar, aprendre, veure música en directe i fer qualsevol pregunta que et passi pel cap. D'aquesta part, avui en parlem en aquesta secció de la Pua, de l'assessoria musical, una part important de la Pua i que hem parlat en diverses ocasions. Oi, Neus Albiach, responsable de la Pua.
Hola, què tal?
Sí, sí, hem parlat. Una part important... Pau Sans, també responsable de la Pua. A més, ja es farà com tradicional això de l'assessoria en directe. Tant hem gaudit i tantes coses hem après a través de l'assessoria. Això en ampli, parlem, en què consisteix això de l'assessoria musical?
És un servei que està pensat pel músic i tota aquella persona que tingui inquietuds en temes musicals, que vulgui resoldre dubtes, que tingui inquietuds o coses que no tingui clar com ha de respondre, com pot actuar, on pot adreçar-se. És un servei personalitzat que el que pretén donar són respostes personalitzades. Aleshores, el bo que té és que són informacions contrastades, la informació és àmplia, és vàlida, està treballada. Demanem una mica que prèviament ens enviïn un correu amb una mica de línia del que voldran saber perquè així contextualitzar-nos més. I el que ens dona peu és que darrere una assessoria hi pot haver una segona, una tercera o tantes es necessitin. I vet aquí.
A tot el que deies, Neus, l'Oriol Saltó, que és l'assessor de la Pua, exacte, anava dient que sí. Sí. Hola, Oriol, Hola. Què tal?
Doncs sí. Allà estic per resoldre aquestes consultes, aquests dubtes que tothom que més o menys tingui relació amb el món de la música tingui dubtes i vulgui preguntar, vulgui consultar.
Avui tornem a fer una assessoria en directe i tenim a l'altra banda del fil telefònic el Carles Mayol, que ja té les seves consultes. Hola, Carles, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Ja tens la pregunta. Va, comencem al principi. Ets músic? Vols ser músic? T'agradaria ser-ho? Quin instrument vols?
Home, jo de moment toco, per dir-ho d'alguna manera, o li dono cops a la guitarra i a la mandolina, que ja és algo.
Ja és molt.
Però tens algun grup de música?
Sí, home, toquem amb els Dròpols i amb la quadrilla.
Ah, tenim el guitarrista de Dròpols aquí amb nosaltres. Va, quina pregunta tens?
Mira, jo, Oriol, volia demanar-te a veure si em pots ajudar, i és que jo el tema enregistrar i editar CD, cap problema. El problema el tinc més quan he de penjar la música. No sé com ho he de fer per penjar-la a plataformes com Spotify o Amazon o iTunes o el Play Store de Google, no ho sé.
D'acord, a veure. Penjar la música, per exemple, a Spotify... No és difícil, no és complicat. Tu pots, ells tenen un espai, Spotify té un espai on un artista pot pujar la seva música allà. Ells tenen unes tarifes, tu pagues 5 euros per un single o 14 euros per un àlbum i tu el puges. Què passa? O sigui, això d'entrada és molt senzill. El que passa és que sempre hi ha pros i hi ha contres. El pro és que és molt fàcil, el contra és que tu per dir, o sigui, una cançó pugi a la xarxa, se li ha de donar un codi. O sigui, una cançó perquè tu puguis estar una cançó a Spotify, a iTunes, al Google Play, a tot arreu, necessita com una matrícula, que és el famós codi ISRC, que hauràs sentit a parlar. Aquest codi és una matrícula que té cada cançó que està digitalitzada i està pujada a la xarxa. Llavors, aquest codi identifica la cançó i li dona la propietat a una empresa. És a dir, aquest número va sempre associat a un productor fonogràfic. En aquest cas, generalment són els segells discogràfics. Què passa quan hi ha un grup o un artista que vol pujar una cançó i no és un productor fonogràfic, és un artista, no té una empresa discogràfica? Doncs que aquest codi te l'ha de generar i te l'ha de donar algú, és a dir, o un segell discogràfic o una plataforma digital. Per exemple, Spotify et dona el seu codi SRC, la seva matrícula. Igual passa, per exemple, amb la Cúpula. La Cúpula també, que hi ha molta gent que diu, és que jo pujo la música amb la Cúpula. La Cúpula et dona aquesta matrícula. Què passa? Que aquesta matrícula identifica aquella cançó amb aquell productor, amb aquell propietari. Llavors, quan tu no tens codis ICRC, que no els tenim ningú, que no tinguem una empresa discogràfica, li donem la propietat d'aquella gravació sonora a la persona, a l'empresa que ens dona aquest codi. Amb la qual cosa és molt perillós, perquè és molt fàcil. Tu dius, no, jo és que ho faig amb la cúpula em puja la música i jo, si hi ha descàrregues, les cobro, i si no n'hi ha, doncs no passa res. Però el que no sabem és que automàticament a la que la cúpula et dona aquesta matrícula, tu li acabes de donar la propietat d'aquella cançó, d'aquella gravació en aquesta empresa, i tu en perds els drets com a productor. M'explico?
Sí,
és una mica difícil, Llavors, què passa? Que jo no et recomanaria que tu utilitzessis aquests codis de Spotify, perquè em perdries la propietat. Llavors, què és el millor per fer quan tu t'autoedites un disc? En el disc físic és molt fàcil, perquè tu et fas unes còpies. Si no hi ha registre ni hi ha res, allò és com una maqueta. Si no hi ha un codi de barres, no hi ha cap matrícula, allò és com una maqueta. En el moment en què hi ha una matrícula, allò té un propietari. El millor és posar-se d'acord amb una distribuïdora digital en el qual tu facis un contracte conforme tu els hi cedeixes a aquelles cançons que tu vols tenir a Spotify, a l'iTunes, a Amazon, on sigui, però que tu n'ets el propietari i que tu els hi cedeixes per un temps determinat l'explotació d'aquestes cançons. Això se'n diu fer una llicència. És a dir, tu llogues aquelles cançons durant un temps a canvi d'uns diners en el cas de que hi hagi unes descàrregues. M'explico. Perquè és més fàcil fer-ho amb Spotify directament, però en perds la propietat. Llavors, per exemple, ja hem tingut una consulta, ara fa relativament poc, al desembre, ho dic perquè ho hem tingut a la PUA, sí. La consulta aquesta, d'aquesta noia, que té un projecte musical, i ella doncs va pujar amb la cúpula una sèrie de cançons d'un àlbum, i ella ho va fer amb la cúpula. Què va passar? Una de les cançons que va pujar té associat un videoclip, i aquest videoclip va estar en antena a la MTV. La MTV va estar emetent el videoclip d'aquesta noia. Llavors, clar, de cop i volta es va trobar que aquest videoclip havia generat uns drets d'emissió. No uns drets d'autor, que és una altra cosa, també els havia generat, però havia generat uns drets pel productor videogràfic. En aquest cas, la productora videogràfica és ella mateixa, és en el cas que dius tu, jo vull pujar la meva música. Què passa? Que llavors resulta que la cúpula havia cobrat aquests diners d'emetre aquest videoclip. Ho vam estar mirant, vam trobar que hi havia hagut uns diners i, a més, no eren 20 euros, vull dir, una xifra. Uh-huh. I llavors la feina ha sigut seva per aconseguir que la cúpula li pagui aquests diners, perquè la cúpula no és la propietària. Ella ha fet un servei, però la cúpula li ha donat la seva matrícula, el seu codi, i automàticament ha cobrat aquests drets generats. Llavors, això li ha costat molta feina de poder-ho cobrar, i perquè la veritat és que, com que ha vingut a l'assessoria l'hem pogut orientar i ho ha aconseguit. Però perquè no passin aquestes coses, ja és molt millor utilitzar aquesta altra fórmula que jo et dic, que és de posar-te d'acord amb un productor discogràfic que tingui realment, que estigui a GEDI, que és l'associació de productors discogràfics d'Espanya que genera i que controla els drets del productor fonogràfic, i tu fer un acord amb aquesta empresa per tu poder cobrar aquests drets. M'explico? I per tenir la propietat teva. És una mica difícil d'entendre, jo entenc que descol·loca una mica, però penso que és important, perquè si la cosa funciona i si aquestes cançons que tu puges tenen un recorregut més enllà del teu àmbit particular, que ojalà sigui així, doncs és la manera de tu tenir la propietat clara i també poder doncs cobrar els diners que et pertoquen en el cas de que les teves cançons tinguin una difusió en algun mitjà de comunicació, que esperem que així sigui.
Oriol, la cúpula, que és una empresa de gestió només.
La cúpula va sortir per donar cabuda a totes aquells artistes que no tenien segell discogràfic i volien estar a les xarxes socials i a les plataformes digitals. Llavors van ser molt llestos, perquè van donar l'opció van donar aquest servei, però el que no van explicar, i continuen sense explicar, és que aquest servei els dona amb ells la propietat. I llavors, d'alguna manera, t'usurpen la propietat de la teva gravació sonora. Que quan tu fas un segell discogràfic, tu ja signes en el contracte que tu cedeixes els drets del productor discogràfic o fonogràfic a la discogràfica tal, a Dismedia, a Música Global, a Sony, a Warner. Però amb la cúpula allò queda penjat.
És com legal. Si el reclames, entenc que sí que se't pot retornar.
Sí, i com que generalment la gent que s'autoedita no té massa recorregut, no genera masses drets, llavors tampoc també hi ha molt de desconeixement, llavors queda allà. El que passa és situacions determinades d'artistes autoeditats que comencen a funcionar i de cop i volta algun productor discogràfic els diu, escolta, tu els teus drets que gestiona la GEDI, què passa? Llavors li queda la cara de pal a l'artista que diu, de què m'estàs parlant? Doncs t'estic parlant d'això. I llavors hi ha problemes com aquest que estava explicant ara. Llavors és molt important tenir clar que aquests agregadors digitals a la que et donen el codi SRC, a part de cobrar-te'l, s'estan quedant la propietat d'aquella gravació, cosa que jo no recomano en absolut.
Carles, entenc que on voleu pujar la vostra música és a iTunes, Spotify, perquè al Bandcamp no hi ha problema, no? Plataformes com el Bandcamp.
Clar, aquestes plataformes que no tenen compra, que és gratuït, és descàrrega gratuïta, aquestes en realitat tu puges allà i allò queda allà i ja està. Però quan són plataformes que fan falta el codi SRC i que sí que genera uns drets o tu pots comprar aquestes cançons, aquí, quan ja hi ha la famosa matrícula aquesta, és quan has de vigilar.
No sé si tens alguna consulta més, Carles.
Doncs no, amb això em dono per satisfet. Amb una explicació més que àmplia.
Si necessites més, cap problema, ja ho saps.
Sí, jo et recomano que vinguis a l'assessoria perquè tu igual et podrem contextualitzar millor i mirar millor el teu cas concret.
Sempre és millor començar bé, amb bon peu, encara que creiem que la nostra música no tindrà el recorregut de drets i tal molt gran, però sí que és important, Oriol, començar bé.
Sí, i més que res perquè potser el primer disc o el segon disc d'un grup no té molt de recorregut, però potser el quart sí. Vull dir, els Amics de les Arts, el seu primer disc era un disc autoeditat, amb un segell molt petit, i aquest últim ha sortit amb Sony. Per tant, segur que hi ha uns drets d'aquell primer disc que generen i que si això no està lligat...
Algú ho està cobrant.
Algú ho està cobrant i llavors fa molt de mal, no? Llavors és millor fer les coses ben fetes.
Pau, tu volies dir alguna cosa?
No, jo, després de tota aquesta àmplia explicació, jo crec que s'ha diferenciat molt bé, no? Un músic quan comença... Si el que vol és que la seva música estigui en un portal digital i que sigui gratuït, doncs hi ha un sector de plataformes que són per això. I l'altre sí és que tu vols reconèixer realment que allò que estàs fent és un producte, té uns drets, no sé què, i és una altra banda. I que per donar a conèixer la teva música pots tenir dues vies, no? Com és la gratuïta i que realment els drets no són necessaris ni això, i la que té requereix uns drets i que posteriorment al llarg del temps doncs pot... donar-te diners, no? Donar-te un benefici.
I més enllà del benefici és el tema de la propietat, també. Que encara que tu no et dongui el benefici, és important tu estar tranquil amb que aquella gravació que has fet és teva i que realment tu tens el control d'allò, que després et trobes de cop i volta. No és que el productor, aquella gravació que tu has pagat, a més, perquè els músics, el 99%, ens paguem les gravacions nosaltres, de cop i volta dius, ostres, que això que m'he pagat jo resulta que ja no és meu. I no ho sabia i ningú m'ho havia dit, no? Doncs és aquest el tema.
Carles, vosaltres porteu unes quantes gravacions, per tant ara ja aneu mirant, l'objectiu és com més professional, no?
Sí, òbviament, clar, com més amunt millor.
És una bona...
Vosaltres em sembla que el Bandcamp ja l'heu passat, o sigui, ja l'heu experimentat.
Sí, nosaltres fem servir Bandcamp, bàsicament. I de fet el que deia l'Oriol, a Bandcamp, com que és una reproducció gratuïta i no ens han posat mai cap problema ni ens han demanat ni a l'ISCR ni res.
Mm-hmm. De fet, al Bandcamp sí que pots posar un preu per la teva música, no, Carles?
A Bandcamp?
Sí.
Sí,
me la puc descarregar?
En el nostre cas no ho hem fet mai, llavors no sé si a partir d'aquí el procés canvia, que segurament en el moment en què demanes cobrar... et deu demanar coses, Bandcamp.
Jo ho desconeixo, ara mateix hauria de mirar-ho, no sé com funciona quan a través de Bandcamp pots cobrar la cançó per descarregar-se-la, no ho sé.
Una pregunta relacionada és, genera molts drets a Spotify o iTunes al músic?
Clar, depèn
de la producció?
Depèn de l'artista, però genera poquíssim. En termes, si comparem el que es venia abans amb fa 15 anys de música en format físic amb el que genera ara tota la venda digital, és ridícul, és de riure. Realment ho ha fet molt malament la indústria, jo penso que són els responsables, però realment genera molt poc. Jo crec que ja és més un tema de propietat que no de generar. Generen més diners, més que l'iTunes, quan una cançó es comunica a través de canals tipus ràdios grans o canals de televisió. Això sí, un videoclip, per exemple, que surt sovint a un canal autonòmic o un canal estatal, per exemple, això sí que genera diners, això sí que és important. Ara, el que són les descàrregues o els streamings de Spotify és molt poca cosa.
Doncs, Carles Mayol, moltes gràcies per fer aquesta assessoria en privat. La pots fer, Pau? De quina manera, Oriol, Neus, de quina manera la persona que tingui una consulta, què ha de fer?
Doncs, bueno, hi ha diverses maneres. Poden passar-se pel casal Torreblanca i presencialment preguntar, trucar a la porta de l'oficina i dir tinc aquest dubte i m'agradaria resoldre'l, llavors li donarem una cita. Generalment seran les dimecres a la tarda, són les dimecres a la tarda, entre les 5 i les 8. Si per dificultats de la persona no pot assistir presencialment, que és el que recomanem, perquè llavors és quan la tens personal. També una consulta via correu electrònic, a través del correu de l'oficina musical @sanquat.cat o telefònicament al 93 534 1965. Més fàcil no ho poden tenir.
O proposar-te per fer-la en directe aquí a l'espai de la PUA Oficina Musical. Carles, moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Escoltarem el nou disc en breu. Molt bé, fins la propera. Oriol, fa poc, relativament poc, ens han arribat notícies de que grans artistes es neguen a entrar a Spotify o iTunes. És una mica per reivindicar això que deies dels drets?
Sí, jo diferenciaria Spotify d'iTunes perquè iTunes d'alguna manera és una venda del que seria una venda per cançons o per àlbums, igual com és el disc físic, però en format digital, que té un preu, que inclús jo el trobo car perquè no hi ha el format físic. O sigui, en realitat val igual un disc digital que un disc físic quan, en canvi, no hi ha la despesa del suport, no? Però, per tant, jo penso que iTunes sí que té un sentit i que sí que s'hi ha de ser. El problema de Spotify és que Spotify funciona amb una espècie de tarifa plana, no? Que tu pagues 10 euros al mes i llavors tu tens, escoltes les cançons que
el
tu vols.
El Premium, aquest, no?
El Premium, que és l'aconsellable, perquè si no et van posant publicitat. Però clar, amb 10 euros al mes tu escoltes tota la música que hi ha penjada, que és tota. Amb aquests 10 euros, què ens arriba als que no som el Bryan Adams, diguem, no? Ja. Que deu tenir, perquè això va per percentatges de streaming. Llavors, les grans bandes internacionals s'emporten a unes xifres que per ells és poc, evidentment, però és que els petits no tenim pràcticament res. Llavors, en realitat, nosaltres estem regalant la música. Estem regalant la música. Ho hem parlat moltes vegades. Com algú t'ha de comprar un disc si Spotify el té, que no l'ha ni de baixar perquè està en el núvol, no? No cal ni que ho tingui. És com, qui compra una caçadora si tu la pots agafar i emportar-te-la? Qui entrarà a una botiga? No, si un dia en regalen les caçadores pel carrer, qui en comprarà? Doncs realment l'Spotify és, jo penso que és la mort del negoci musical. Però si no hi ets, llavors tampoc ets ningú. I llavors ara també s'hi ha de ser. Llavors és una mica complicat. És una arma de doble fil, no?
Doncs Neus Albiach, Pau Sans i Oriol Saltor, moltes gràcies. Sempre sortim amb molta informació, sabent moltes coses d'aquestes assessories i més si pots fer la pregunta concretament, no? A través del correu, a través del telèfon o els dimecres a la tarda passar-se per allà, pel casal Torreblanca. Moltes gràcies i ens quedem una estoneta amb Sian.